Compte, no el toquis, que es trencarà.
Que no el toqui? És un piano, és per tocar. T'imagines si a Mozart li haguessin dit...
Amadeus, no el toquis, que es trencarà.
Ens hauríem perdut moltes coses, no? Per què en comptes de pensar en tot el dolent que podria passar si fas alguna cosa, no penses en totes les coses bones que podrien passar?
Assegurances Catalana Occident, perquè la confiança et fa la vida millor. Grup Catalana Occident.
Fes la compra a bonpreuesclat.com i te la portem a casa. Gaudeix del servei a Terrassa, Matadepera, Sabadell, Mollet del Vallès, Barberà del Vallès, Sant Quirze del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. Consulta els detalls de la promoció a bonpreuesclat.com. És fàcil, ràpid i comodíssim. bonpreuesclat.com, el teu supermercat online.
Cugat Media ofereix un servei per rebre l'actualitat més destacada de Sant Cugat a través del WhatsApp. Què rebràs? Les notícies més importants, els avisos d'última hora o les incidències de la teva ciutat. La informació més propera al teu mòbil. Com et pots subscriure al canal de WhatsApp? Envia un missatge de WhatsApp que digui ALTA al 673 172 075 i segueix les instruccions de subscripció. L'actualitat més propera al 673 172 075.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go.
Molta comèdia amb Eduard Gené.
Clown, with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's Entertainer. Bon dia. Passen uns minuts de les 12 del migdia, des dijous, i vol dir que estem al Molta Comèdia, el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui tenim un convidat, que estic molt content que estigui aquí, perquè ens dona la mesura de l'esforç per poder continuar endavant. Però abans ja ho sabeu. La homilia de Molta Comèdia. Avui anem aixecant el taló. Benvinguts, germans, a les arts escèniques. Avui, dia 24 de setembre, podem anunciar que tots els espais que depenen directe o indirectament de l'Ajuntament, Teatre Auditori, Teatre Mirasol, Celler Modernista, abans anomenat Celler Cooperatiu, Claustre del Monestir, Casal de Torreblanca, Casal de les Planes, Casino de la Floresta i la Casa de Cultura ja tenen programació fins al dia 31 de gener de l'any 2021. Aleluia! La programació cultural de prop inclou teatre presentat per grups amateurs de la ciutat, música de petit format també en molts casos, fet per santcugatencs, això també vol dir santcugatenques, eh? Alguna cosa de dansa i espectacle pensat pels petits de la casa, és a dir, això que en diuen espectacles familiars, una feina feta amb dificultats i limitacions per l'equip de cultura municipal, l'àmbit cultural, a qui cal felicitar per la seva feina no sempre reconeguda suficientment. En les actuals circumstàncies que vivim, la Covid-19, per una banda, que ens limita en molts aspectes com són mantenir les distàncies, per tant, ocupar menys gent en el mateix espai, i també coses potser tan elementals i poc considerades com el fet de no publicar en paper els programes, el que pot induir a molta gent a desconèixer el que es fa, perquè no tothom entra a la pàgina web de l'Ajuntament. I que jo sàpiga, encara no s'ha publicat a les dues revistes de paper de la ciutat, el Tot i el Magazín de TV Sant Cugat. Per tant, entreu a la web i descarregueu-vos el programa. I també cal afegir que patim els escassos ressortos pressupostaris per la cultura. En aquest cas, específicament per les arts escèniques. Diguem que déu-n'hi-do el panorama que ens presenten els esmentats escenaris municipals. Però la nostra obligació, la meva en tot cas, no cal polaritzar, és seguir demanant més. Perquè la ciutat, la ciutadania que supera els 91.000 habitants, ho mereix, ho demana i ho necessita. Tenim pendents tres espais imprescindibles pel creixement artístic i, per tant, cultural de la ciutat. A veure, el nou Teatre de la Unió, una peça imprescindible que, donades les característiques d'espai i ubicació, es pot transformar en l'imprescindible Sala B de la ciutat, per tant, necessària la coordinació amb el Teatre Auditori quan existeixi. La segona, anunciada moltes vegades sala polivalent per concerts amplificats o no, que primer ocupava dos de les sales de cinema, solució intel·ligentment anul·lada, i després suggerida per integrar-la a la nova biblioteca a prop de l'actual i del Teatre Auditori. I la tercera, l'amfiteatre dels Jardins del Vallès, nascuda dels pressupostos participatius de fa 3 anys, rebutjada per alguns veïns propers i que, de moment, aquest estiu que s'anunciava l'estrena ha quedat, de moment, paralitzada, com és natural. Tenim, doncs, com sempre, una part positiva que cal anunciar i gaudir i una part negativa que cal combatre perquè canviï el seu sentit, demanant que s'entengui que qualsevol solució aportada només tindrà sentit si els plaços de la seva realització són els imprescindibles i necessaris, però no més llargs pels problemes administratius o estrictament polítics. Com sempre, germans en les arts escèniques, des de l'agnosticisme tranquil que jo et professo, deixeu-me demanar una vegada més que Déu faci més que nosaltres. Amén. El meu cos per lliure, el meu cos i em porta aquí, el meu cos et vol, et tu vol anar per lliure, el meu cos et vol, et tu i em porta aquí. Prou que ho intento, però el meu cos et vola tu, el meu cos et vola tu. I no te'n riguis, que això no em passa amb ningú, això no em passa amb ningú. Estem escoltant en aquests moments potser l'última novetat, no sense el potser, l'última novetat dels Amics de les Arts. I per parlar no només dels Amics de les Arts, sinó del festival Petits Camaleons, que aquest any porta un afegit, que és Petits i Valents, té amb nosaltres l'Albert Puig, que és el director, el promotor, director també de No Sonores, i que una vegada més tenim aquí la possibilitat de poder comentar llargament tot el que suposa els Petits Camaleons i, a més, què suposa en el món de la música. Aquesta vegada tindrem ocasió de parlar-ne, la situació actual. Albert, benvingut.
Gràcies per convidar-me.
Bé, d'entrada hem de començar per dir que jo estic molt content de que efectivament els Petits Camaleons, en la seva 9a edició, que Déu-n'hi-do, continuï.
Jo també. No ens ho esperàvem, eh? No ens ho esperàvem perquè és que la situació, a banda de difícil, és que a mi el que més em preocupa és la incertesa. És que no sabem què passarà demà, no sabem què passarà demà passat. Sempre t'estan dient que ara ve un nou rebrot, que si ara la tardor serà pitjor que la primavera, i treballar amb aquesta incertesa és un desastre. És un desastre. Però vaja, estem molt contents perquè a dia d'avui, ara que falta just gairebé una setmana perquè comenci el festival, podem dir que el farem. A dia d'avui el farem.
Bueno, estem dient que el festival serà el dissabte 3 i el diumenge 4 d'octubre. És a dir, la setmana vinent, o el cap de setmana vinent, no aquest, sinó la setmana vinent, i que, en aquest cas, aquest any el que hi ha és totes les actuacions es faran dins del Teatre Auditori, I el que fareu serà el dissabte 2 al matí, 2 a la tarda, i el diumenge també 2 al matí i 2 a la tarda.
Sí, li vam estar donant molts toms perquè havíem de fer una reformulació, és evident, perquè el nostre festival, per tothom que el coneix, ja sap que té nou escenaris, les carpes de circ. És un festival, a més, que convida molt al fet de passejar, de bellugar-se, de moure's, de relacionar-se, una d'aquestes coses que estem perdent. I sobretot hem potenciat durant tots aquests anys molt el contacte amb els artistes, o sigui, tot un plegat de coses que ara ens havíem de plantejar que no es poden fer. I després de donar-li moltes voltes, la veritat és que aquesta és la versió, potser, no sé, la 7 o la 8 de totes les que vam estar planejant i plantejant, i és la que veiem més viable a l'hora de poder oferir un cartell mínimament decent, amb 8 bandes. En comptes de tenir tot el públic durant tot el festival, doncs ara has de triar quin concert vols anar a veure, i ens permet, evidentment, tenir el temps suficient per poder netejar sala, per poder distribuir el públic, bé, totes aquestes coses que s'han de fer avui en dia i que abans eren impensables i que ara ja formen part del dia a dia d'aquells que ens dediquem a muntar aquestes coses.
En algun moment va passar pel cap de l'organització dir no ho fem?
Sí, sí, sí. Home, jo et diré que durant un parell de mesos el festival no es feia, sí, sí. Tot i que jo em resistia, però al principi de la pandèmia, quan estàvem en ple confinament i quan vèiem que estaven caient tots els festivals de l'estiu i veies que la gent estava aguantant estoicament fins a última hora a veure què passava, però veus que queia el Primavera Sound, que queia el Sonar, que queia en tots els festivals d'estiu de la Costa Brava... Clar, al final tu també veies que el següent eres tu. En un principi ens pensàvem que això serien 4 dies i nosaltres vam dir, hosti, quina sort, perquè clar, el mes de març dius, a l'octubre tot això ja s'haurà acabat. Però mira, estem a l'octubre, gairebé estem al setembre, a punt d'entrar a l'octubre i això encara va per llarg, o sigui que... Ens hem d'acostumar a partir d'ara a viure el dia a dia i a fer planificacions a curt termini. I és una mica el que estem fent. Pensa que nosaltres l'any vinent celebrem 10 anys... Ja fa 2 anys que estem treballant per al desè aniversari per fer una cosa molt grossa. Ara mateix, no ho sé. O sigui, no sé què farem. No sé si...
És difícil en aquest moment de pensar-se.
És que no sé si l'octubre de l'any vinent com estarem i què podrem fer i què no podrem fer.
Bueno, jo el que tinc absoluta seguretat, això segur, és que quan faltin uns 10 dies pel 4 de novembre, el senyor Trump tindrà una vacuna.
Sí, però se la quedarà ell, segurament.
Exacte.
I la veritat és que, veient els precedents del senyor Trump, jo no m'atreviria a punxar-me aquella vacuna, eh?
Jo tampoc. Jo tampoc.
Sí, prefereixo que siguin els alemanys o els catalans, els espanyols, sí, sí, sí. Però jo una vacuna feta pel senyor Trump, primer que se la punxi ell, a veure què passa.
Serà l'últim que se la punxarà amb tota seguretat. Albert, estàvem dient que aquesta reformulació del festival... doncs ha suposat eliminar espai, ha suposat... Però, en canvi, jo, que després d'haver rebut doncs, el que hi hauria, el que penso és que realment hi ha 8 concerts, però que estan molt ben equilibrats, penso, i que representen molt bé el tipus de música que s'està fent en aquest moment aquí.
Sí, estem contents. O sigui, alguns d'aquests artistes els teníem ja previstos com a artistes que estaven programats per una edició normal, és el cas dels Amics de les Arts, per exemple, i ara el que hem hagut de fer... Dins d'aquesta reformulació, doncs ara els concerts, per exemple, no seran de mitja hora, seran d'una hora o 50 minuts, vull dir que ja que vas a veure 2 concerts, com a mínim que puguis veure una bona estona de música en directe. Però sí, hem intentat compensar-ho, hem intentat portar coses noves, com per exemple el Joan Garriga, amb el disc que ha fet amb el Mariachi Galàctic, que em sembla excepcional i que estarà tocant amb els Amics de les Arts. Després hi ha una altra parella, que és Blau Mut, amb la Su. La Su, aquest estiu, si algú no sap qui és la Su, és que no ha estat en aquest planeta, perquè la seva cançó de l'estiu ha sonat cada 5 minuts a tot arreu. Tenim una proposta que és més infantil, potser per nens més petits, que és la de la Damaris a la Vera amb el Xiula. I després també tenim una altra, que és la de Doctor Prats amb els Pingüins, que a aquesta hora d'ara està exaurida ja, o sigui que... Jo des d'aquí vull agrair a la gent realment que també es mostra valenta. Nosaltres hem volgut posar aquest sobrenom al festival de banda de petits, que són forts i valents, perquè avui en dia s'ha de ser també una mica atrevit per tirar endavant. I a més és que el públic també moltes vegades té molta incertesa, no?, de què passarà. Ostres, inverteixo uns diners aquí per anar a un concert, però què passarà? Nosaltres podem assegurar plenament de que la seguretat del festival serà... Jo crec que anem més enllà del que demana la normativa, més enllà, som molt escrupolosos amb tot el que, amb tot el que farem. I amb això aprofito per dir també que la cultura és segura i s'ha demostrat, perquè totes les coses que s'han estat fent fins ara no hi ha cap cas detectat de que s'hagi produït cap infecció ni res en un espectacle cultural. I a partir d'aquí, doncs, vull agrair molt a la gent realment que s'està atrevint a tirar endavant, perquè és que al final els promotors podem ser molt atrevits, però si el públic no és atrevit també, tampoc servirà de massa.
La resposta aquesta del públic, que està en molts casos també en funció de l'oferta que es fa, i no únicament això, sinó de la història que hi ha abans, i que per tant hi ha hagut una experiència, i per tant hi ha hagut una resposta que s'adequa, s'equilibra una mica amb aquesta resposta.
El que passa és que també entren ara moltes variables, perquè per exemple ara fa 4 dies han començat les escoles, i el nostre públic, evidentment és públic que va a les escoles, l'interès o el foco dels pares estava centrat en veure com passaria l'inici del curs i les mesures que hi haurien a les escoles. Vull dir que nosaltres ara tampoc no som la primera referència en l'interès de moltes famílies, i això s'entén, és normal. Vull dir que avui en dia el primer és la salut de la teva família, el segon és que els nanos puguin anar a l'escola, i en tercer lloc anem de concert, no? Possiblement sigui una mica aquest l'ordre. Per això que vull agrair molt realment a la gent que s'està volcant, i que estem molt contents de la resposta que està ben, i encara ens queda una setmana per acabar d'omplir-ho.
En aquest moment podríem dir que això que apuntaves, la primera que té més importància seria el retorn a l'escola. Però jo penso que precisament aquest retorn a l'escola, tot i que hi ha hagut, naturalment, doncs, algun punt, algun d'aquestes càpsules o d'aquestes...
Sí, però a dia d'avui, deixa'm fer un petit apunt, eh? El 91% de les escoles estan funcionant amb normalitat.
Això és el que anava a dir. Que el percentatge sobre els 1.600.000 estudiants que hi ha, doncs clar, és un percentatge...
És que podem dir, hi ha 600 grups que estan afectats, sí, però és un 8% del total. O sigui que també valorem com diem les coses, no? I mirem una mica també de baixar el suflé d'aquest alarmisme que s'està produint una mica als mitjans, que sembla que tot es comptabilitza com si fos, no ho sé, com si fos esport gairebé, no? De dir, la xifra de contagis, el que hi ha... Bueno, va, però mirem-ho bé també això. Jo estic d'acord que hem de mantenir distància, hem d'anar amb mascareta, hem de netejar-los les mans, però no siguem alarmistes tampoc.
La capacitat del teatre és una, però evidentment suposo que quan està previst, com en funcions normals, és que hi hagi el grup, diguéssim, familiar que estarà junt, però hi haurà una separació de butaques.
O sigui, l'auditori són vora les 900 localitats, que queda reduït ara de l'última legislació, que podem anar al 70% de l'aforament, quedarà amb 600 localitats, són les que es posen a la venda. Nuclis familiars, però a més, només es venen de 4 en 4. O sigui que fins i tot nuclis familiars...
Que siguin superiors a 4 aniran separats.
Es podran separar, separats, amb una butaca de pel mig, amb la qual cosa, vull dir que no posarem uns a dalt i els altres a baix, però sí que també, a més, hi haurà separació entre aquests nuclis, perquè ens passava, moltes vegades, doncs, hi ha dues famílies, per exemple, que van juntes, i aquí ja se t'ajunten en un moment donat 8-10 persones. I aleshores això ho dividim també, amb la qual cosa sí que estaràs amb els teus, però estaràs dividit. Per tant, doncs, menys aforament, divisió entre les persones que estiguin assegudes, obligatorietat de portar la mascareta en tot moment, no hi haurà contacte amb els artistes de cap manera, o sigui, allò que passa darrere de l'escenari és darrere de l'escenari, entre els diferents artistes no hi ha contacte tampoc, entrades i sortides esglaonades, a més tenim les entrades separades, estarà tot absolutament controlat.
Bé, expliquem una mica, doncs, què serà el festival, i comencem, doncs, pel dissabte al dematí.
Correcte.
A les 11.
11 del matí, obrim portes mitja hora abans.
Mitja hora abans que obre portes, es va entrant, i llavors tenim en Joan Garriga i el Mariachi Galàctic.
Em sembla excepcional que ha fet el Joan Garriga. Joan Garriga, que té una tradició amb bandes de la Garriga, justament, perquè ell és de la Garriga, com els Dosminguet, que va ser la primera formació que va tenir.
La Troba Kung Fu.
La Troba Kung Fu, evidentment, que ha sigut el seu gran referent. Jo crec que és un tipus que amb l'acordió diatònic està fent coses meravelloses perquè barreja la tradició de la música d'aquí, del nostre país, però també amb coses que venen de l'Amèrica Llatina, la cúmbia, amb referències també mexicanes, per exemple, en aquest últim disc. És un disc molt ballable, molt festiu, però a la vegada també trobo que és un disc molt intel·ligent i que està fet amb una saviesa molt, molt, molt gran, molt gran.
El segon concert, que seria llavors a les...
El primer concert durarà una hora, per tant, d'11 a 12. Hi haurà una mitja part perquè es pugui anar a fer un pipí, que també ho tenim regulat tot això, evidentment. I a partir d'aquí, després, a les 12, hi haurà els Amics de les Arts, de 12 a 1.
Que els Amics de les Arts, en aquest cas, també és un disc de la nova formació dels Amics de les Arts.
De la nova formació dels Amics de les Arts, que són trio, han deixat de ser quartet.
I que ho han composat durant la pandèmia.
Ha sigut de les bandes més afectades amb el tema de la pandèmia. N'hi ha moltes, però els Amics de les Arts tenien tota una gira ja tancada, tenien un disc que havia de sortir, que ha sortit ara just aquesta setmana, perquè també s'estaven esperant a veure si això s'arreglava, i hem vist que no. I el que sí que han estat fent han sigut concerts amb un format una mica diferent, amb una xelista, amb una ballarina, repassant una mica els seus grans èxits, i és el que els ha pogut deixar fer concerts també aquest estiu.
Perquè hem de dir que l'Albert Puig és el promotor dels Amics de les Arts.
Havia sigut, ja fa molts anys que no.
No,
fa molts anys que no, però sí, vaig començar la meva aventura de mànager, per dir-ho així, amb ells, però ja fa, però potser fa 10 anys ja que no, 8 o 10 anys que ja no estic amb ells.
Devia ser quan... Pràcticament com van començar fa 15?
Sí, jo vaig estar amb ells el segon disc i el tercer. Sí. I després, són aquestes coses que la vida passen, que cadascú va agafar camins diferents, però vaja, que continuem sent bons amics, la veritat.
Pues escoltem una mica més de música i seguirem.
Lluitant per la primera posició, arriba la reina de les migdiades, la més pesada, la més enganxifosa, la mosca!
Una mosca volava per la llum i la llum es va apagar i la pobra mosca es va quedar a les fosques i la pobra mosca no va poder volar.
Molt bé, gràcies als senyors de les companyies elèctriques. Ja tenim la mosca mitja estabordida, però encara la volem acabar de marejar una mica més. Així que ara és el moment de cantar la cançó amb les lletres vocals. Començarem amb la A i després passarem a la E. Esteu preparats? Som-hi!
Una mosca balava per la llam, a la llam es va apagar, a la pobra mosca es va quedar les fasques, a la pobra mosca anava a pedalar.
Aquí teníem una cançó que estàvem comentant al micròfon tancat, que és molt i molt antiga, els de Penguins, però que, en canvi, ells la transformen, la transformen de tal manera que pugui semblar una mica diferent. Continuem amb la programació, precisament per això, el de Penguins League per Xics serà el dissabte, la primera funció de la tarda.
Sí, els Penguins amb el seu espectacle de reggae per xics són habituals ja del festival. La veritat és que hi ha una sèrie de bandes a Catalunya que estan fent espectacles familiars, però amb una qualitat espectacular. Jo crec que s'ha fet un salt endavant amb això bastant important. Suposo que és fruit de que, com que hi ha demanda, també l'oferta està millorant, no? I és un grup que sempre funciona molt ben directe, tenen una posada en escena plena d'escenografia, hi ha moltes coses que són d'interactuar, tot i que serà a distància, però evidentment hi haurà interacció entre el públic, i el seu secret és aquest, és agafar les cançons tradicionals que segurament tu cantaves quan eres jove o jo, i a partir d'aquí adaptar-les als ritmes del reggae i de l'esca i als ritmes més jamaicans, i el resultat és espectacular.
La veritat és que això ha passat sempre, Ara estem parlant de Petits Camaleons, però si tu agafes un clàssic, un estàndard clàssic nord-americà, de Cole Porter, i tu veus que, sempre hi ha alguna cosa, no? Begin the Begin, és que ha sonat. de 50 sí, maneres diferents, no?
Bueno, és el que se'n diuen els estàndards de la música, no? Són cançons d'aquestes que al final ja formen part una mica del catàleg bàsic i que s'han reinterpretat de mil maneres, sí, sí.
I en el seu moment, i segons qui es faci, sonen perfectament. Dissabte a la tarda continuem, després amb aquesta diferència de temps entre que s'acabi un concert, es netegi, entrin al segon concert, tenim el doctor Prats.
Doctor Prats, que ha sigut incorporació d'última hora. Els doctor Prats, la veritat és que estaven aturats ara, perquè a més hi ha un dels seus membres que forma part dels Stay Homes i evidentment se'ls ha girat molta feina amb aquesta gent. I estaven aturats, i la veritat és que quan els hi vam plantejar ens van dir que sí de seguida, perquè suposo que és que ara els grups tenen moltes ganes de tocar. No crec que Doctor Prats sigui un problema de necessitats econòmiques, perquè van fer una gira tremenda aquest estiu passat, el del 2019, però ens van dir que sí de seguida. I la sorpresa és que ha sigut el grup que hem incorporat a última hora i és el grup que ens ha funcionat més bé de moment de venda d'entrades.
Es va exaurir fa uns dies.
Sí,
ja.
Sí, és probable que surtin algunes, molt poques, unes 40 i pico entrades a la venda encara, ja t'ho dic com a primícia, diguéssim, perquè amb la reestructuració ara del nou aforament i tot plegat és possible que encara...
Heu pogut
rascar unes 40 entrades o una cosa així, que és possible que encara...
Penso que està molt bé.
Sí.
Penso que està molt bé. I després passem al diumenge. I el diumenge, doncs, clar, el que tenim és, d'entrada, un personatge que és nou.
Sí, com comentava abans, ha sigut una de les sensacions de l'estiu, perquè va fer la cançó de l'estiu de TV3 i de la Corporació, i ha sonat molt, moltíssim, moltíssim, aquest tant de bo. La Sue és una noia molt jove, molt descarada, una noia que musicalment és superatrevida.
Diguem que la Sue és Susana Ventura,
sí, exacte.
Però, òbviament, tothom la coneix per Sue.
És el seu nom artístic, sí, escrit amb dues U's. I la veritat és que té un talent per ser jove realment espectacular, eh? Jo és d'aquestes nova fornada de dones que hi ha a la música del nostre país, que podem estar bastant orgullosos, perquè fins fa 4 dies no n'hi havia masses de dones enteses com a frontmans, eh? com els caps visibles de les formacions musicals. I la veritat és que l'últim disc que ha fet està superbé amb la producció del Carlos Sadness, i estem molt contents que hi sigui, la veritat, estem molt contents, perquè també tenir dones que puguin arrossegar públic i que puguin ser cap visible, a vegades costa, eh? Però no és perquè jo no vulgui, sinó que senzillament perquè la societat està així muntada. I la veritat que quan surten alguns projectes així, doncs jo estic molt content.
I com dius, això ha canviat molt, o sigui, això, perquè clar, la paritat, diguéssim, buscada com a absoluta obligatorietat es fa difícil a vegades.
Es fa difícil, sí que és veritat que hi ha fórmules, i jo he de dir, vull dir-ho, eh? Perquè també és veritat que aquest festival ha sigut un festival que ha tingut crítiques en aquest aspecte, i les encaixem, i donem la raó quan l'hem de donar, però enguany havíem aconseguit tenir un festival paritari. És evident que el problema moltes vegades està en el que anomenem com els caps de cartell, que són la gent que ven més entrades, però com que som un festival que té 9 escenaris, ens podem permetre el luxe també d'anar a altres escenaris en els que programem coses que no són tan cridaneres, a nivell de... que moltes vegades algunes són més interessants, artísticament parlant, però són tan cridaneres a cara al públic, i havíem aconseguit la paritat, el 50-50. 50-50, i a més teníem... crec que eren 3 formacions que eren íntegrament de dones, formades només per dones, però havíem aconseguit el 50-50.
Que aquesta sí que és una novetat. Eh?
Sí, n'hi ha moltes, però cada vegada n'hi ha més. Perquè
hi havia, tirant també cap enrere, hi havia la clàssica orquestra de senyorites.
Bueno, això fa molts anys.
Però la clàssica orquestra de senyorites tenia una altra concepció.
Sí. No, però en podríem dir unes quantes, perquè ara avui en dia tenim la roba estesa, hi ha les Migues, hi ha l'Esmerala, per exemple, que estan fent algo extraordinari, què més, hi ha les Balkan Paradise Orquestra, vull dir que hi ha moltes formacions que són 100% femenines.
I en algun cas contundents a tope.
Contundents, no, i a més, extraordinàries, amb una proposta musical magnífica, sí.
Jo, suposo que ho sé per l'edat, això, doncs la sorpresa que sempre tinc quan miro segons què és veure allò dels seguidors, no? O sigui, jo com miro i dic, aquesta persona, hi ha 722.000 persones. D'entrada, doncs, a mi em sorprèn, vull dir, sí que deu ser veritat que no, perquè penso, i a més, en poc temps. No n'hi ha que hi ha moltes, sinó que s'ha produït en poc temps.
Sí, a mi em fa una mica de por també aquesta dictadura de les xifres, per això, eh? Perquè, clar, ser seguidor a través d'una xarxa social és tan fàcil com posar a seguir. Ara, després, potser no et segueixo. Vull dir que això és així.
Que tu consta que has entrat allà i has mirat, però...
Consta que has entrat i que li has dit de seguir-lo. Ara, a partir d'aquí, potser no has mirat el mòbil després o quan surt algú publicat d'aquest grup o d'aquell artista no t'ho mires. És molt relatiu. Però no em fa tanta por això, perquè això al cap i a la fi és igual. Mira, tu pots treure pit del que vulguis i si tens 10.000 seguidors o 20.000 o 60.000 o 200.000, doncs mira, ja és cosa teva. El problema és que moltes vegades acabem programant en funció d'aquests seguidors. I les discogràfiques fitxen els artistes en funció d'aquests seguidors i per tant, doncs, és una mica el peix que es mossega la cua, no? És a veure quants seguidors tinc perquè així podré aconseguir que em contractin i així podré aconseguir un bon contracte discogràfic. I clar, hauríem de... Vull dir que al final no es tenen en compte els valors artístics, o sigui, és que si tu resulta que tens una xifra de seguidors a les xarxes, bàsicament estaríem parlant d'Instagram i estaríem parlant de YouTube, que són les dues xarxes que es miren, m'és igual el que cantis, no? Aleshores, a mi això em preocupa una mica, sincerament, i potser també és cosa de l'edat per part meva, però em preocupa una mica realment que estiguem programant mirant les xifres de seguidors que tenen els artistes i no escoltant les seves cançons.
Sí, jo ho deia com una característica que es va produint, i no només amb la música, estic parlant de la música, i també podríem parlar de la literatura. Li surt una novel·la, sí, també, sí, un best-seller, i aquest best-seller resulta que ho és perquè resulta que aquest escriptor ja havia escrit una que ha sigut un best-seller, i per tant aquesta és la continuació, i com a conseqüència això fa que arrastra una quantitat de gent que...
Sí, i la mateixa passa amb el teatre quan resulta que els actors que surten són els mateixos que han sortit en un programa de televisió.
Ah, exactament.
I que tothom té dret, eh? I a mi em sembla molt bé perquè la cultura també té una part d'entreteniment que és magnífica, però a partir d'aquí, i és evident que s'ha de buscar una rendibilitat i per tant hi ha artistes que arrosseguen més, però hem de vigilar una mica, que no tots siguin xifres i que realment també hi hagi... Que és el que m'agrada a mi de Petits Camaleons, que moltes vegades dic, no? Els concerts més petits a mi són a vegades els que més m'atrauen, perquè és on te pots portar unes propostes artístiques que saps que no et vendran entrades, però aprofitant que els Amics de les Arts, o els Doctor Prats, o els Manel, o qui sigui, t'han venut les entrades, en el públic li coles, doncs això, l'Esmarala, li coles altres coses que són les que al final artísticament són interessantíssimes.
Escolteu una mica més, escolteu una mica més.
A l'altra banda del mirall algú respira un bri d'oxigen que he oblidat mentre travesso amb un pudor. El trau al coll d'una camisa de cotó. M'agrada veure que al matí segueix sonant a la finestra i en programació constant. No dic que no. Soc tripulant del pal major d'alguna passa que m'alvira l'horitzó. Saps que la son fa olor de pa. Hi ha una estació, l'empresa viatja amb ser retard. Tinc punts...
Després de la SU, el dematí del diumenge, tindrem precisament el que estàvem escoltant ara en aquest moment, Blaumut, i que és, no dic un canvi substancial, però sí que hi ha una diferència entre una oferta a la SU i Blaumut.
Sí, clar, són dues coses diferents, però de la mateixa manera que els Amics de les Arts i el Joan Garriga. O sigui, tampoc no estaria bé, jo crec, com a programador, fer una cosa monotemàtica, per dir-ho d'alguna manera, i està bé que hi hagin aquestes dues coses. Es complementen, musicalment es complementen a la perfecció. Blaumut és una d'aquestes bandes que sí que es va veure afectades, però allò a primera línia, perquè van treure el disc, no van a començar la gira i just va arribar el confinament. O sigui, és que no van tenir temps ni de pensar-s'ho. I ha sigut una d'aquestes bandes que també s'ha hagut de reinventar amb un format acústic, que han anat fent alguns concerts, i ara espero que ja puguin anar començant de mica en mica a presentar el disc en condicions, perquè realment és una mala jugada, el que els hi ha passat a alguns artistes, realment, i els Blaumut han sigut dels més afectats en aquest aspecte. Però bueno, un nou disc i seguint en aquesta línia triomfadora que sempre han tingut, no? Són uns grans creadors de cançons, realment, i continuen en aquesta línia.
Jo penso, a més a més, que això que dius, que aquesta qualitat, aquesta capacitat de poder reconvertir-se, demostra, entre altres coses, que hi ha alguna cosa.
Sí, sí. No, a veure, de tots els grups que tenim aquest any, la veritat és que podem dir i orgullosos de que hi ha músics de primera, a tots, perquè pot semblar o tenir un punt així com de frivolitat, per exemple, el dels Pingüins, però és que darrere hi ha uns músics, és que és una banda, crec que són 8 o 9 damunt de l'escenari, però és que cada un els agafes un per separat i són extraordinaris. Vull dir que estem parlant de propostes artístiques de primer ordre, totes.
No, i el diumenge, doncs, acabem el dematí i ens passem a la tarda, i que seria el penúltim concert del festival, i tenim Xiula.
Sí, per mi és... Dins de l'animació infantil, diguéssim, és la branca més punky. Són destralers, juguen amb el rap, juguen amb estils nous, però dirigits als nanos, i la veritat és que connecten d'una manera molt, molt, molt directa. Típic grup que els hi pot parlar des de que s'ha de tenir respecte a l'escola fins a l'alimentació, el clàssic verdura i peix, els polls. Ara estan preparant un disc nou que serà una meravella, serà una meravella. De debò que és una d'aquestes bandes que cada vegada està creixent més i està tenint més seguidors i més fidels.
I té una capacitat, aquesta capacitat, diguéssim, escènica, que pren una importància molt gran en qualsevol cas, però potser pel públic aquest que va dirigir, pel públic infantil i juvenil, potser encara més, no?
Sí, sí. Sí,
perquè
sí.
Visualitza molt la música, o sigui, no s'acaba només amb si toquen aquesta o aquella altra, sinó que realment estan vivint la música aquella que estan interpretant.
Sí, són uns nanos que venen de treballar justament això, amb la infància, que fan moltes coses de tallers a les escoles, i que coneixen molt bé aquest món, i per tant saben de primera mà que realment la música als nanos no els hi pots deixar només música, sinó que hi ha una part també visual, no? Hi ha una part d'atractiu i de connexió a través de la vista, no? I això ho tenen molt, molt treballat, que això és igual que la de Maris i l'Aber, que ara en parlarem, o igual, per exemple, que els Pingüins, que també ho treballen molt, això, no? Perquè saben a qui es dirigeixen, sí, sí.
Bueno, vol dir, l'últim de la tarda, el que tanca ja el festival, és la Dama Irigella, que té, com deia molt bé, una història prèvia molt lligada precisament al contacte amb el
món. Sí, sí, correcte. I també és d'aquestes que té una quantitat de seguidors, o sigui, és que té vídeos a YouTube que sobrepassen, no sé, els milions de reproduccions. És una barbaritat. És una barbaritat, és un d'aquests fenòmens, sobretot entre els nens més petits, i volíem fer un doble programa una mica dirigit a això, justament als nanos més petits, i buscant també aquesta complicitat entre els Xiula i la de Maris, que són dues propostes diferents, però són dues propostes molt, molt enfocades de manera molt directa al públic familiar més petit.
La Maris ha vingut, si no m'equivoco, 3 vegades al teatre, a la part del festival.
Ha arribat a fer doblets, sí, sí, sí.
Sí, sí, com a mínim 3 vegades, i sempre, naturalment, sempre, doncs, sí, sí. Omplint el teatre. Bueno, hem fet una mica de recorregut per tot el festival, veiem que hi ha aquestes, diguéssim, aquesta varietat en tot cas, però que totes acaben, doncs, confluint, jo diria, una cosa que cal remarcar-ho, que és un nivell molt bo, un nivell musicalment molt bo.
Sí, sí, hem concentrat el festival en 8 concerts, però hem aconseguit que els 8 siguin tots molt bons, sí, sí.
Aquesta resposta del públic, que condicionada per tot el que dèiem al principi, doncs jo suposo que d'aquí fins al diumenge vinent, no aquest, sinó el següent, es anirà veient el dijous, la setmana que ve. Suposo que la idea que tindreu és aquesta de tenir que veure si hem d'augmentar una mica més aquest concert, perquè encara ens en falten 30 o ens en falten 20 per poder cobrir. I que poder dir que torna altra vegada al Festival Petits Camaleons, penso que és una gran alegria per tothom.
Sí, podem dir que no hem marxat, o sigui, realment que estem fent front a la situació amb imaginació i amb una certa valentia, també, això sí que és veritat.
Hi ha un aspecte que potser molts oients no saben, no coneixen, de l'Albert Puig, i és que tu, en el món de la ràdio i en el món de la música, doncs fa molts i molts anys.
Uns quants, sí.
I molts anys que hi ets.
Uns quants.
I que ha rebut, en fi, un premi, com veiem, pel premi ARC, doncs, precisament pel teu programa Delicatessen. Que parlem de Delicatessen, quants anys porta ja?
Doncs sempre ha sigut un desastre amb això dels números. A mi em fa molta gràcia perquè hi ha gent que ha entrat molt més tard que jo i està celebrant el programa 500, i jo en dec portar 5.000, no ho sé, però no ho he celebrat mai. Des dels inicis d'ICAT, i jo crec que ICAT va celebrar... doncs no ho sé, potser portem 10 anys ja, una cosa així, no ho sé, sí, més o menys, segurament. Sí, sí. Sóc un desastre,
si
ja t'ho he de reconèixer.
Si dic, no, però jo ja m'ho he apuntat. I tu fas Delicatessen des de l'any 1994.
Des del 94? Sí, sí. Mare meva.
O sigui que portes...
Mare meva.
26 anyets.
Mare meva. Déu-n'hi-do, doncs no ho sé.
Clar, com que no sembles edat que tens...
No ho semblo, no ho semblo. Mira, justament la setmana vinent és el meu aniversari, dilluns.
I pots dir-ho quan en faràs?
Oh, sí, tant, 54.
54, doncs mira.
Sí, sí.
Ja tens més de la meitat, o la meitat de la teva vida fent el programa de Delicatessen.
Bueno, però és que abans n'havia fet uns altres, eh?
Ja.
Bueno, hem de dir, el que sí que et puc dir és l'any que vaig començar a fer ràdio, això sí.
Quin any vas començar?
Vaig començar a fer ràdio l'any 1985. El 85.
Bueno, hem de dir que tu ets cerdanyolenc.
Sí, senyor, allà vaig començar a fer ràdio.
I vas començar a fer ràdio allà.
Tot i que ja fa... Ara, això sí que t'ho sabré dir, eh? Fa 17 anys que visc a Sant Cugat.
O sigui, que ets ja...
Sóc una mica Sant Cugatenc,
sí,
no?
Sí, per segons qui... Tu saps que Sant Cugat...
Sí, ho sé.
Sí, aquí hi ha una cosa que...
Ho sé.
Pues, encara ets una mica nou, eh?
Sí, no ho sé. I no em falten coses. No he ballat el Pagalí Joan, per exemple. El meu fill sí, eh? Per això... Però, bueno, els meus fills escolaritzats aquí de sempre. I ja et dic, i a més, intentant des del primer moment que vaig arribar a la ciutat de treballar una mica per la cultura d'aquí. Vull dir que...
Home, jo penso que has tingut una relació llarga amb el Teatre Auditori, perquè estem parlant ara de Petits Camaleons, però hauríem de parlar d'uns concerts que per mi són memorables dins del teatre.
Sí, deixa'm que digui que... Perquè, a més, el festival aquest any serà diferent, però té una altra cosa diferent, que és el primer festival post-Pep Tugues.
Exacte.
I també m'agrada dir-ho, perquè realment el Pep ha sigut molt important amb la consecució d'aquest festival. I sí, i la veritat és que totes les coses que he anat fent aquí han anat una mica vinculades a la figura del Pep des que ens vam conèixer, en un altre festival que jo també organitzava, que era l'Altaveu de Sant Boi, ara fa uns anys, i des d'aquell moment que hem anat fent moltes coses. Vull dir que espero retrobar-me amb ell també més endavant fent altres coses, però sí que és veritat que és el primer festival post-direcció del Teatre Auditori del Pep, sí.
Tenim una incògnita, que és, en aquest cas del Teatre Auditori, doncs que no hi ha encara, no s'ha fet cap concurs. És veritat que la Covid-19 ha influït en el fet aquest que la cosa no hagi potser avançat tal com caldria.
Sí, però deixa'm dir-te que penso que comença a ser una mica urgent, sí, pensar en aquest tema.
És el que anava a dir, que això podríem dir... Hi ha hagut una dificultat, però el problema per mi és molt més profund, en el sentit que el cessament, la defenestració, diria més claríssimament, d'en Pep Tugues no es va fer tal com tenia que ser. És a dir, si hi havia algun motiu, no era precisament el que es va donar com a motiu.
Jo, diguéssim que, evidentment, no ho vaig veure massa clar. Em reservo la meva opinió, ja ho he parlat amb ell directament i a partir d'aquí entenc que hi ha unes situacions a vegades que són més polítiques que altra cosa. Però el que sí que penso és que és una llàstima, un cop ja el Pep Tugues no està al front del Teatre Auditori, és una llàstima que es deixi diluir tota la feina que s'ha fet durant tants anys. I per això penso que sí que és urgent el fet de que algú dirigeixi aquell vaixell, eh? Perquè és un vaixell molt gran. I és evident que estem en una situació complicada i justament per això ara hauria d'haver-hi algú que realment agafés una mica el que diuen en castellà les riendes del teatre auditori. Sigui qui sigui, eh? Vull dir que amb això ja ni entro ni surto. Perquè és que si no correm el perill de que realment tot el que s'ha fet, que jo crec que ha sigut molt, que s'ha portat molt bon teatre aquí, s'ha portat molt bona dansa, molt bona música clàssica, musicals i per suposat també concerts, i que tot això es vagi perdent.
La veritat és que, com deia abans, potser el fet de la pandèmia doncs, no ha ajudat a la situació, però és que el concurs ja s'hauria d'haver proposat de fa com a mínim 9 mesos, com a mínim. I en aquest moment doncs, hi ha aquesta codirecció, Angela Patrick Fanon, que va estar aquí la setmana passada, doncs fa el que pot, com és natural, i té un coneixement en aquest sentit doncs, profund, però clar, com tu i jo sabem, la direcció demana més coses.
Sí, de fet el Gerald sempre ha fet la figura de direcció artística, però és evident que dirigir un teatre és gestió. És gestió, no només és la part artística, hi ha moltes altres coses.
I a vegades tenir unes certes intuïcions, i a vegades tenir unes certes visions i poder doncs, tenir aquest contacte amb segons qui, seria el teu cas, i poder, doncs, en aquest cas, arribar a perfilar alguna cosa i a tirar-ho endavant en un moment determinat, jugant-se-la, perquè s'ha de dir tot.
Sí, sí, evidentment.
Jugant-se-la, però que, en canvi, doncs, després, si la cosa funciona, doncs, posar-hi encara més esforç perquè la cosa continuï i sigui el que ha de ser. Que seria, penso, el cas dels Petits Camaleons, que va ser, en aquell moment, una aposta fa 9 anys ara,
sí, sí.
El 2010.
Una aposta molt gran i que s'hi jugava molt. Sí,
exactament,
sí.
I en canvi doncs, el resultat ha sigut el que ha sigut. Per tant, esperem, pel bé de la cultura i pel bé de les arts escèniques en aquesta ciutat...
I pel bé de la ciutat.
I pel bé de la ciutat, doncs que això vagi endavant i que en aquest cas, en el cas del Festival Petits Camaleons, ja veiem que, com a mínim, aquest any, a dia d'avui... insistim, a dia d'avui s'ha salvat la situació i ara en aquest moment el que hem de fer és intentar continuar i continuar i continuar.
Sí, sí, hi he de dir, perquè vull dir que jo crec que totes les coses s'han de dir i s'han de criticar quan es fan malament i s'han d'aplaudir quan es fan bé, que també és el, en aquest cas és el nostre segon Petits Camaleons amb el nou consistori i que els hem tingut del nostre costat recolzant-nos en el fet de tirar-ho endavant i que això també ho vull agrair, perquè conec molts casos de molts ajuntaments que han tingut molta por a l'hora d'engegar coses i han preferit parar-ho una mica per evitar mals entesos o per evitar doncs, que la gent critiqués el fet de que es feien coses en les que la gent es podia plegar junta, i en aquest cas he de dir que l'Ajuntament de Sant Cugat ens ha recolzat en tot moment, i jo és una cosa que des de fora, diguéssim, he d'agrair públicament.
És el que jo comentava a la homilia, precisament que tota la producció, tota la, el que estava previst a tirar endavant, finalment està, i s'han fet doncs, aquests actes de Sant Cugat Escena, el juliol, tant el juliol com ara el setembre i l'octubre, doncs, precisament per mantenir una mica aquesta possibilitat d'actuació, i sobretot, en aquest cas, d'actuació de gent d'aquí, de gent que viu aquí o que ha nascut aquí. I per tant, en aquest sentit, això, com dius molt bé, doncs s'ha de dir i s'ha d'elogiar.
Home, és que a més aprofitem, tota cosa dolenta té alguna de bona. I ara la bona que tenim és que com que no podem portar artistes de fora, hem de tirar dels de casa. Per tant, aprofitem per programar els artistes de casa, aprofitem per anar a descobrir els artistes de casa, que ens emportarem alguna sorpresa molt agradable.
Segur, segur. I a més, Sant Cugat, no cal dir-ho, té una cantera brutal amb totes les branques de les arts escèniques, dansa, música de qualsevol tipus, teatre, una cantera brutal. O
sigui, 7 grups de Sant Cugat teníem programats per aquest any.
Ja.
Evidentment ha canviat, eh? Però ja ho farem l'any vinent, si es pot. Si Déu vol, no, si el Covid vol, no?
Però, si el Covid vol, sí.
Però sí, 7 en teníem programats.
Esperem que sí. Albert.
Senyor.
Moltes ganes tenia de veure't, moltes ganes de que parléssim d'aquest tema, però sobretot per felicitar-te, felicitar-vos-a, en el sentit de dir, hem aguantat, hem resistit i tirem endavant.
Ja saps que mentre el festival duri, tu duris aquí, jo vindré cada any.
Gràcies, Albert. Ara acabarem dient què passarà aquest cap de setmana una mica per sobre, i és que avui dijous, a les 21 hores, a les 9 de la nit, al Casal de Torreblanca, primer concert de petit format amb Bruna Marín, veu i piano acompanyada de trio, pop, latin jazz, organitza el jazz en viu. I demà divendres a les 9 de la nit també al Teatre Auditori Juana, de Xevi Moradai, amb una actriu excepcional com és Aitana Sánchez Gijón. També a les 9 de la nit el celler modernista Cançó en Gemma Humet Trio, dins d'aquesta programació de Sant Cugat Escena. I el dissabte a les 8 i a les 10, a les 20 i les 22 hores, dos espectacles participatius amb la Tacones, que es diu Conexiones, al claustre del monestir a partir del flamenc, amb derivacions i amb participació del públic. I a les 9 de la nit, a les 21 hores, al celler modernista La Lliga Impressionant, que ja sabeu què és, i fer improvisació a partir de coses que el públic demana, presentat pel taller de teatre Sílvia Cervant. I us deixem amb música de la Damaris Gelabert. I la setmana que ve parlarem amb la gent de La Floresta, que tornen a engegar també amb Shakespeare, sonets de Shakespeare. Adeu!
Salut i vibracions, sóc Lucky Groove i ha arribat l'hora de moure't bé. Benvinguts al paradís de les brincadores de mena, dels amos del ball, dels wannabitancers del món de Mundiale. Avui us presentem la darrera moure vella de Damaris Gelabert i la seva banda. Sentiu com s'acomoden els genolls? Balancegen els braços i s'imbreix el melic? És la sang que balla per les venes i es vol escampar per tot el cos, així que preneu alè, traieu-vos les sabates i deixeu-vos portar, perquè el cos no menteix mai, macos.
Si el que vols és passar-t'ho bé amb el cos i veuràs com et sents, deixa't anar. Per ballar, escolta bé el que ara et direm. Mou el cap cap als dos costats i les espatlles amunt i avall.
Fes l'onada amb el braç, segueix-la amb l'altre braç. Mou el cul i deixa't portar.
Ho pots sentir des dels dits fins al melic. Tanca els ulls i no deixi, no pensis en res.
El teu cos s'enlaira.
Ho pots sentir des dels dits.
aquests fins al malic.
Tanca els ulls i gaudeix i no pensis en res.
Saps com moure el cos? Tu saps com moure el cos?